6 de la tarda, 4 minuts, i enfilem ja la tercera i última hora del Connectats de dijous. Esteu preparats? Doncs cordem-nos les bambes perquè anem a jugar a pàdel. Anem fins al club de pàdel al Racó, a Castellà del Vallès, on tenim ja a punt, suposo, el Guillem Plans. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs avui hem vingut fins al club al Racó, a Sant Feliu, aquí a Castellà del Vallès, i tenim amb nosaltres el Toni Cobo, que és el coordinador esportiu del club. Molt bona tarda, Toni.
Bona tarda.
El pàdel. Últimament les pistes a tot arreu, no només a Castellà, estan plenes. Què està passant amb el pàdel? Això ve de la pandèmia, ve d'una mica abans. Quan ha estat aquest boom?
Doncs efectivament és així. No només estem parlant del nostre municipi, de Castellà. Hi ha un boom generalitzat. De fet, fent un paral·lelisme una miqueta amb la pandèmia que estem passant, doncs jo crec que són diferents fases, diferents onades. No estem parlant d'un boom específic ara, sinó de diversos booms que al llarg dels, ja no et sé ni dir quants anys, que va incrementant-se exponencialment el pàdel. Però sí que és veritat que concretament ara hi ha hagut un altre boom que, en certa manera, ve donat per la situació que estem vivint en pandèmia.
Prevenció davant dels nous navegants. Molts s'apunten sense l'estat físic correcte. Per tant, algunes indicacions a l'hora d'iniciar-se en aquest esport?
Sincerament, no gaires, no gaires. M'explico. El pàdel, un dels seus atractius és que sense tenir gaire bona condició física, sense tenir una gran tècnica individual i pocs coneixements tàctics, tu entres a la pista i si ets capaç de posar la piloteta a l'altra banda de la xarxa, comença ja la gresca, comença ja a funcionar la cosa i tu passes bé. Amb la qual cosa, al principi, és deixar-se anar, gaudir de l'esport, començar a entendre'l i, mica en mica, això sí, doncs al igual que en qualsevol altre esport, hem de cuidar el nostre físic, hem de fer una miqueta de manteniment, s'haurien de condicionar més estiraments, segurament, després d'acabar la feina, en comptes de fer la cerveseta, que també s'ha de fer, però en línies generals no difereix gaire del que és qualsevol altre esport.
Aquí has tret un tema important, que és la cerveseta de després, que és il·lustratiu una mica de l'ambient familiar, de colles d'amics, que acostuma a envoltar tot el que és el pàdel.
Sí, per suposat. Jo aquí faig el paral·lelisme amb el tercer temps del rugbi, ben conegut per tothom, no? Aquí la part social, amb un món molt amateur com és el pàdel, és essencial i és també un dels altres atractius, un dels altres motius pels quals està arribant a tantíssima gent. Hi ha dos o tres factors essencials. Si aprofundim una miqueta, la idea seria és que el pàdel està dirigit cap a un ampli espectre generacional. Aquí tothom juga, i quan dic tothom, jo poso el meu exemple. Jo dono classes a canalla de 6-7 anys i potser el mateix dia estic donant-li classes a uns jubilats de prop de 70 anys. O sigui que aquí entra tothom. Després afegiríem el fet de que no hi ha gaires diferències entre gèneres, amb la qual tant poden jugar nois com noies. Si bé és veritat que hi ha més nois, estadísticament parlant, doncs, que noies, però la inclusió de la dona és un dels altres factors que ha afavorit, doncs, que també creixi el pàdel. I amb tot això, què aconseguim? Doncs que tothom que més o menys tingui ganes de jugar i que tingui un nivell similar, doncs pot plegar-se una mateixa pista i tots quatre, una iaia de 65 anys, un nano de 11, el pare que té 35 i un amic que té 15, tots cap a dintre i a passar-ho bé.
per experiència pròpia, aquí i al racó puc dir que hi ha jubilats amb molt bon toc de pilota, eh? A banda de l'ambient familiar que envolta el pàdel, també l'envolta amb molts tòpics. Què és un esport de pijos? Què és molt fàcil? És un esport de pijos perquè aquí, si no tinc entès malament, el va portar l'Aznar.
No ho és pas. Els milers i milers i milers de practicants que a nivell estatal, quan parlem a nivell d'Espanya, jo diria que està al voltant ja dels 4 o 5 milions de practicants. No sé quines són les quantitats de pijos que hi ha arreu del territori nacional, però no, això potser és un... És una, bueno, una idea associada al fet, doncs, de, doncs, això, que molts vam descobrir, entre els quals jo m'incloc, el pàdel a través, doncs, de la figura de l'expresident Aznar, no? I segurament als seus inicis sí que això era una cosa constatada, perquè inicialment el pàdel, quan arriba a Espanya i a Catalunya, doncs, és un esport molt elitista, on només es juga a uns entorns de, diguem, un poder adquisitiu molt alt i al qual no tenien accés persones que no fossin membres d'aquell club. Lo qual, això era un tòpic, això és un tòpic ara, però que té una fonamentació, doncs, d'alguna manera, doncs, amb els orígens de l'arribada del pàdel aquí a les nostres terres.
Com neix el pàdel?
Doncs, aviam, hi ha més o menys una teoria acceptada. El personatge essencial és un senyor mexicà que es diu Enrique Corcuera, i llavors estem parlant, si no recordo malament, del finals de 60, l'any 69, diria. Aquest senyor, a casa seva, disposava d'un espai on va posar una pista del que tinc entès que es deia en aquell moment platform tennis, que era una adaptació, com pot suposar, doncs, del tennis, a unes mides inferiors, més curtetes, on, doncs, bueno, els desplaçaments eren més curts, i jugaves bàsicament a tennis. Aquí entra ja el terreny de la elucubració i de les hipòtesis que han dit que alguns pensen, doncs, bueno, per evitar que la vegetació entrés a dintre de la pista, ell va decidir posar unes parets. També es pot parlar, doncs, de que igual el fet d'anar a buscar la pilota cada cop que fallaves, anar a buscar-la i tornar, doncs, hi va dir, escolta'm tu, posarem una paret aquí i aviam, que no ens haguem de moure, no ens haguem de moure tant. En tot cas, el fet és que ell, de cop i volta, doncs, bueno, el que era una pista de mini-tenis, diguem-li així, li posa unes parets i comença a experimentar amb el que, bueno, poc més tard, doncs, seria un nou esport, una nova disciplina esportiva. Estem parlant d'Acapulco, estem parlant de Mèxic i estem parlant de finals dels 70. Un segon personatge entra aquí amb acció i és un conegut de la Costa del Sol d'Andalusia, un personatge de la noblesa que es diu Alfonso de Ojenloje, que és amic i que de tant en tant estiuejava allà. I aquest senyor, doncs, arriba allà, s'hi troba amb aquest esport i queda enamorat i decideix importar-ho cap aquí. Afegeix algunes variacions i doncs estem parlant del 74-75, es fa la primera pista de pàdel a Espanya, que és a Marbella. Han de passar 10 anys encara perquè arribi a Catalunya. Els 84-85, si no recordo malament, el club el Golf al Prat de Barcelona és el primer lloc on hi ha una pista de pàdel a Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el tsunami comença mica en mica a créixer i és potser més al segle XXI, doncs, acaba de desenvolupar-se aquest tsunami, però ja et dic, estem parlant dels anys 70, els orígens, i que, bueno, fins que no arriba al segle XXI, doncs, va creixent d'una manera sostinguda, però no té el boom que té, doncs, amb els anys que ens trobem ara.
Continuant amb el teu paral·lelisme, creus que hem arribat al pic d'aquesta onada de pàdel i que hi haurà ara una mica efecte de ballada, o tot això continuarà creixent per aquí l'entorn?
Aquí hauríem de diferenciar l'àmbit local nostre, més que local, doncs, podem dir a nivell de Catalunya o a nivell d'Espanya, si volem, I una altra realitat que s'està desenvolupant inexorablement i que això no hi ha qui ho pari, que és a nivell internacional. Et dono només una dada. Ara, recentment, es van fer els europeus, el campionat d'Europa, a Marbella. En categoria masculina hi havia 16 equips masculins. I amb la femenina hi havia que eren 14 o 15. Estem parlant de 16 països on ja es competeix arreu d'Europa. Sí que és veritat que hi ha un boom, novament, com dèiem abans, aquí a Catalunya, a Suècia, o sigui, hi ha milers i milers i milers de practicants. Itàlia, França, Portugal són països on també s'està desenvolupant des de fa temps. Bèlgica és un altre lloc també que està creixent molt. Però a Rússia s'està jugant, a Alemanya, a la Gran Bretanya, a un munt de països que a priori diries, bueno, però allà com potser que estiguin jugant. Per la qual cosa, el creixement, si ens anem enrere i pensem el que va passar a Espanya, jo no sé si ara realment a Suècia queda constatat que és així, que estem vivint una situació similar, però per poc que a 3 o 4 o 5 altres països es doni la mateixa situació, no, és impossible que hi hagi un pic aquí. És més, el futur a nivell de campionats del món que ja s'estan fent, però bueno, l'abast pot ser increïble, i a nivell fins i tot d'olimpiades, que s'ha parlat molt. Les olimpiades necessiten uns requisits molt, molt concrets, i ara per ara és difícil perquè no juga als 5 continents, però jo veig un futur que no té sostre.
Doncs ja veus, Carme, perspectives de futur, hem desmentit tòpics i també hem fet un repàs històric. Jo crec que hi haurà segona part aquí al racó per continuar aprenent-ne sobre el pàdel amb el Toni. I ja de passada et cito a jugar, que sé que també sí. Tens bon toc, Carme. Toni, bueno, molt bona tarda.
Molt bona tarda i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, i gràcies per la invitació. No ens oblidem que tenim una companya al Prat i que em sembla que ha engrescat a bona part de la redacció, la Rocío Santa Eufèmia, que també li agrada això del pàdel i em sembla que no se li dona pas malament. Per cert, que encara tenim, i ho recordo, una cita amb una campiona que s'entrena aquí a Sant Cugat i que va passar pel Connectats ja fa una colla de dies, la Marta Marrero. Gràcies al Guillem per parlar-nos de pàdel en aquesta connexió que hem fet amb Castellar del Vallès.